las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí.
Yo más o menos me he encontrado lo que me esperaba. Las opciones no se me ha hecho muy difícil escoger. Los ejercicios eran parecidos a los de otros años.
Bueno, a ver, la veritat és que jo m'esperava que fos pitjor.
Són alguns dels més de 40.000 estudiants que aquest matí han començat les proves de selectivitat, les primeres en què recupera el format prepandèmia sense mascaretes i amb 3 dies d'exàmens i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim on els estudiants havien de marcar si volien rebre els anunciats en català o castellà ha centrat l'atenció. De cara a dijous, universitats prepara una prova per utilitzar les noves tecnologies en la tria de la llengua en què es formulen aquests anunciats i garantir així l'anonimat. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 14 de juny de 2022. La Generalitat limitarà la circulació i la velocitat dels camions a l'AP7 els divendres i vigílies de festius davant la saturació de l'autopista Marta Patricio.
També s'habilitarà un nou carril entre Sant Celoni i Parets del Vallès. Segons xifres d'interior, el trànsit a l'autopista s'ha incrementat en prop del 40% i ja concentra un 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària.
S'amplia l'alerta per calor, per temperatures extremes fins al Prepirineu i la Catalunya central.
Que se sumen a les comarques de Ponent. I atenció, perquè a partir de demà la calor s'intensifica i alerta s'estén a més comarques.
A aquesta situació, a la conurbació de Barcelona, avui sumem una nova alerta de pols africana. Última hora, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia. Sens dubte, la situació meteorològica encapçalada per aquest inici d'aquesta onada de calor que, com a mínim, durarà fins divendres. De fet, esperem que ja avui alguns valors de temperatura arribin a fregar els 40 graus en alguns punts de les comarques del Pla de Lleida, és on s'assoliran els valors més alts de tot Catalunya, però la resta de l'interior, molts valors entre els 34 i 37 graus. Per tant, com dèiem, ambient molt càlid al centre de la jornada. Però també tot acompanyat d'un augment de núvols al llarg d'aquesta pròxima tarda, augment de núvols d'oest cap a est, creixeran també núvols al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran alguns xàfecs acompanyats de tempesta, podrien arribar aïlladament en punts de les comarques del nord de Girona i no és del tot impossible també a les comarques del terç oest de Catalunya. De cara a demà encara s'incrementarà una mica més aquesta calor, de fet molts valors màxims a l'interior entre 35 i 39 graus i es podrien arribar a superar els 40 en alguns punts del Pla de Lleida, per tant ambient realment molt càlid al centre de la jornada i sembla que continuarem amb aquesta mateixa tònica de cara a dijous. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals de mitjana, o és un cost molt superior a la xifra mitjana estatal.
Que se situen als 672 euros al mes per cada fill. Són dades de l'últim informe de Save the Children que conclou que el cost de la criança a Espanya ha augmentat en els últims 4 anys un 14,5%.
En cultura, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu.
Que suposarà el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino. Del 20 de juny al 2 de juliol el Gran Teatre acollirà l'òpera amb la participació de talent local com la soprano Sara Blanc o el baríton Joan Martín Royo.
Pel que fa als esports, atenció a aquesta important novetat, la Federació Espanyola de Futbol iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina.
Un acord perquè, tant pel que fa a primes i drets d'imatge, el combinat masculí i femení rebin els mateixos diners. Aquest acord és pels propers 5 anys.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Querus, parla Marta Pardell, passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Més de 40.000 estudiants han començat aquest matí les proves de selectivitat, les primeres en què recupera el format prepandèmia i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Com sempre, les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim, on els estudiants havien de marcar si volien rebre els anunciats en català o castellà, ha centrat l'atenció. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Primera prova superada. La majoria dels estudiants consultats s'han mostrat satisfets pel seu examen de castellà i la percepció també generalitzada és que l'opció B, amb el comentari de text d'un fragment de Les palabras como prismas d'Ignacio Bosque, era més còmoda i fàcil. Són el Joel i la Júlia, estudiants de Sant Boi, que s'han presentat a la selectivitat de manera lliure.
Bien, me ha ido bien.
¿Opción A o opción B?
B. Esto más sencilla, sí. Sobre todo la parte de escribir, yo lo he visto más sencillo.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí, así que he cogido la opción B.
A l'opció B, la lectura obligatòria inclosa a l'examen ha estat Nada, de Carmen Laforet. I la pregunta més complicada ha estat seleccionar les paraules que eren un adverbi de foco, conegut en català com adverbi focal. L'Albert d'un institut de Barcelona s'ha estimat més l'opció A, amb un fragment de Maria Bonita d'Ignacio Martínez de Pisón i amb un exercici amb les temudes figures retòriques.
De figures retòriques també, com que vaig estar fent unes classes d'intensiu, era com una mica difícil, però és que just un error que vaig fer en un examen de pràctica era sobre la figura retòrica que era d'aquí, que era entre polisínteton i asínteton.
Però al mateix exercici apareixien aquestes figures, epanadiplosi i anadiplosi. Marta, tu les podries recordar de la teva etapa d'institut? Un epanadiplosi és la figura retòrica consistent a començar i acabar la frase amb la mateixa paraula. I l'anadiplosi consisteix a acabar una frase amb una paraula o grups de paraules i començar la següent amb aquestes mateixes. Figures retòriques que a la selectivitat de l'any passat van causar més d'un mal de cap als estudiants quan van haver d'escollir entre oxímoron o pleonasma. Bé, els examinadors d'enguany han fet l'ullet a aquell examen i en l'opció A hi han fet referència en una de les preguntes. Ens ho ha explicat la Maria Martín, estudiant d'un institut de Badalona.
En la opció A, en un ejercicio de elegir entre dos palabras que eran parecidas, había una referencia al año pasado que era elegir oxímoron sería un error. Y era elegir entre fragante o flagrante.
El text literari inclòs a l'opció A ha estat La Fundació, d'Antonio Buero Vallejo. A més de llengua castellana i literatura, els estudiants han fet aquest matí l'examen d'anglès o llengua estrangera. Aquesta tarda serà el torn d'anàlisi musical, cultura audiovisual, física, geografia i electrotècnia. Demà dimecres toca el català i dijous història. D'altra banda, avui els més de 40.000 alumnes matriculats per fer les proves d'accés a la universitat han escollit de manera anònima la llengua que han fet servir per fer els exàmens. Ho han fet a través d'un qüestionari. Però Universitats vol implementar un sistema tecnològic que preservi al màxim l'anonimat d'aquests estudiants. Dijous vinent, a les 3 de la tarda, i a dues aules de la Facultat de Matemàtiques faran una prova amb codis QR i a través d'un dispositiu en forma de botó que utilitza tecnologia per Bluetooth. Universitats no ha concretat cap calendari per al desplegament d'aquesta nova eina tecnològica i insisteix que es tracta d'explorar aquests mecanismes i avaluar la seva eficàcia.
Gràcies, Anna. Ja et confirmo que hauria de fer una repassada als apunts abans d'enfrontar-me a una prova de selectivitat com la que han passat aquests estudiants aquest matí. I seguim amb tu, perquè coincidint amb l'inici de la selectivitat hem volgut conèixer una mica més com són els universitaris actuals. Un perfil 100% digital i marcat emocionalment per la pandèmia. Complirà les aules el curs que ve, segons un informe de la xarxa Vives d'Universitats.
Els universitaris d'avui comparteixen amb els estudiants de dècades passades alguns trets. Són majoritàriament joves, estudien a temps complet i compten amb el suport emocional i econòmic de la família per poder anar a la universitat. El professor d'Economia i un dels autors de l'estudi Via Universitària, Ernest Pons, ha explicat a la xarxa aquests trets definitoris de les generacions universitàries actuals.
Quan els preguntem si han tingut símptomes o si s'han sentit, diguem-ne, deprimits o si s'han sentit, diguem-ne, angoixats o han tingut algun tipus de trastorn, els percentatges en què ho declaren són molt elevats. I els percentatges on també tenen algun tipus de diagnosi mèdica també són elevats. A partir d'ara, les universitats hem d'estar amatents a aquesta dimensió emocional. La universitat mai més serà com abans, perquè se'ns ha creuat la pandèmia, però també, en paral·lel, se'ns ha creuat tot un procés de digitalització o de vida digital que fa que els estudiants ja no siguin com els estudiants d'abans.
La tercera entrega de l'informe Via Universitària ha comptat amb la participació de 50.000 estudiants universitaris catalans.
A Tarragona, satisfacció de l'alumnat que s'ha examinat a la Universitat Rovira i Virgili en aquesta primera prova. També han valorat que, malgrat haver fet bona part del batxillerat telemàticament, l'examen no els ha resultat especialment difícil. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Aquest dimarts han començat les PAU, les proves d'accés a la universitat, i els alumnes s'han examinat de la fase general i la primera prova, com és habitual, de llengua castellana i literatura. Així explicava la primera prova de selectivitat algun dels alumnes examinats a la Universitat Rovira i Virgili.
Al principi em va costar una mica, però ja quan he començat a agafar ritme, pues, tot tirat ja. Espero que m'haya salido bien.
Yo más o menos me he encontrado lo que me esperaba. Las opciones no se me ha hecho muy difícil escoger. Los ejercicios eran parecidos a los de otros años.
Bueno, a ver, la veritat és que jo m'esperava que fos pitjor.
De fet, la generació que s'examina enguany es tracta de la que ha realitzat íntegrament el batxillerat en pandèmia. Tot i això, assenyalen que no ha esdevingut un factor clau a l'hora de fer la prova.
Jo tenia entès que el batxillerat era difícil, però amb això de la pandèmia ha ajudat.
Durant la jornada de dimarts, els estudiants, a més de llengua castellana i literatura, realitzen la prova de llengua estrangera i a la tarda serà el torn d'anàlisi musical, cultura audiovisual, electrotècnia, física o geografia. Dimecres començaran amb llengua catalana i literatura i les notes es donaran a conèixer el 29 de juny.
Notícies en xarxa.
La Generalitat anuncia noves mesures per reduir els col·lapses i la sinistralitat a l'AP7. Es limitarà la circulació de camions per la dreta en alguns trams els divendres i vigílies de festius i s'habilitarà un nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès. I és que, segons xifres d'Interior, l'AP7 ha incrementat prop del 40% el nombre de vehicles des que es van retirar els peatges i concentra ara el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària. Des del govern consideren la via saturada. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Molt saturada. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que el límit màxim de vehicles seria 5.200 per hora i a Montmeló en passen 7.000 per hora i a Vilafranca 8.000 per hora. Això provoca cues, clar, però també accidents. Per parlar-los, es prenen mesures, per exemple, a partir de Sant Joan hi haurà un carril addicional entre Parets del Vallès i Sant Celoni. Els camions no podran circular dissabte al matí ni diumenge a la tarda. El conseller Elena ha explicat que els divendres o vigílies de festius els camions han d'anar 80 per hora per la dreta i en fila índia.
Una nova limitació que és la de circulació de camions per la dreta, és a dir, l'obligació de fer-ho per la dreta i a 80 km per hora en el tram de l'AP7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l'AP7 els dies d'especial confluència de trànsit. És a dir, estem parlant...
Elena demana la sessió urgent de la B23 a la Generalitat perquè s'hi pugui construir un carril bus per entrar i sortir de Barcelona en transport públic.
En un to més polític, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha qualificat de vergonya que la justícia d'Andorra investigui l'expresident Mariano Rajoy per la coneguda com a Operació Catalunya i no ho faci, en canvi, la justícia espanyola.
Plaja ha ofert tota la col·laboració de les autoritats catalanes en aquesta investigació i espera que les espanyoles també ho facin.
Quina vergonya que hagi de ser la justícia andorrana qui ho hagi de fer, però celebrem que almenys aquesta sigui una opció. Per tant, una vegada més, la justícia l'hem de buscar fora de l'estat espanyol. Òbviament, tota la col·laboració per part de les autoritats catalanes i esperem, aquí sí, a veure si ens sorprenen, que les autoritats espanyoles també col·laborin en aquesta investigació.
Un jutjat a Andorra admès a tràmit una querella contra Rajoy i dos ministres del seu gabinet, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, per una presumpta extorsió a directius de banca privada d'Andorra perquè facilitessin informació sobre els comptes de la família Pujol.
I atenció a aquesta informació que us estem destacant. Ja des d'ahir s'amplia de nou l'alerta per temperatures extremes a Catalunya a causa de l'onada de calor que patim i seguirem patint al llarg d'aquesta setmana. El Prepirineu i la Catalunya central se sumen a les comarques de Ponent pel que fa al risc d'episodis de més de 40 graus, 10 més del que seria normal en aquesta època de l'any.
I atenció perquè a partir de demà la calor s'intensifica i l'alerta s'amplia al Pallars Sobirà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, la Catalunya central i el prelitoral de Barcelona i Girona.
Davant d'aquesta situació, són molts els municipis que ja tenen en marxa els plans per riscos de calor i estudien ara noves mesures excepcionals.
De moment, però, a primera hora de la tarda s'aturarà la sega del cereal a les zones de secà davant la pujada de temperatura. Ho han acordat Acció Climàtica i el sector agrari.
I a punts com Lleida es valora que els instituts escurcin horaris i acabin a la una davant la calor insuportable que pateixen a les aules. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, però, veu difícil que aquest ordre que ha de venir del departament arribi a temps. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les direccions dels instituts de secundària de Lleida han fet una petició al departament per tal que davant l'onada de calor que afecta aquests dies el país, la finalització de les classes pugui avançar-se dues hores, fins a la una del migdia, en comptes de fins a les 3 de la tarda. En relació amb aquesta petició, el delegat d'Educació a Lleida, Claudi Vidal, ha apuntat als micròfons d'UAU que l'ordre per canviar l'horari ha d'arribar des de la seu central del departament i afegeix que, tenint en compte que el curs acaba divendres, no sap si aquesta directriu arribarà a temps d'aplicar-se. Sobre aquesta qüestió, el responsable del sector públic de Comissions Obreres a Lleida, Pere Sánchez, també apuntava que els sindicats ja han alertat en reiterades ocasions que molts centres no estan adaptats per a aquestes situacions.
Quan parlem de que el calendari escolar implicava una organització que no podia ser de cap manera una improvisació, doncs havíem de tindre molt en compte que eren les temperatures que registren el clima mediterrani, la zona mediterrània, amb temperatures que cada cop al mes de juny i al mes de setembre són cada cop més altes.
Sánchez admet que no totes aquestes mesures es poden aplicar en tots els centres, però considera que els recursos que posa el departament són insuficients i això afegeix porta als centres educatius a improvisar.
Encara en relació al medi ambient, les festes il·legals que es fan en algunes cales de la Costa Brava, les platges de Tarragona i el port de Barcelona s'han emportat les tres banderes negres que Ecologistes en Acció han donat aquest any a Catalunya per la seva elevada contaminació. L'aeroport del Prat, la Pineda d'en Gori i la platja del Trabucador s'han endut les tres en l'apartat de mala gestió ambiental. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Com cada any des del 2005, l'organització Ecologista ha volgut denunciar els casos més rellevants de contaminació i de mala gestió ambiental de les costes espanyoles, amb el lliurament d'un total de 48 banderes negres. En el cas de Catalunya, com dèiem, n'han entregat simbòlicament un total de 6. Dues a Barcelona per denunciar les conseqüències que tindrien els projectes d'ampliació del port i l'aeroport. Dues a Girona, una per evitar la desaparició de les pinedes de la costa i l'altra per les sabardofarres, que es fan en algunes cales. I dues més a Tarragona, una per la presència excessiva de microplàstics a les platges de la ciutat i l'altra per la regressió del delta en indrets com la del Trabucador de Sant Carles de la Ràpita. Sis banderes que podrien ser, però, moltes més, com ha explicat a la xarxa Miquel Vallmitjana, portaveu d'Ecologistes en Acció a Catalunya.
Alertar que les nostres costes no estan tan bé com el que seria els informes turístics ens plantegen, no? És a dir, que el turisme diu que la costa catalana és perfecta, és maquíssima, doncs tenim moltes problemàtiques.
Alguns dels criteris que els ecologistes tenen en compte a l'hora de fer el seu rànquing són l'erosió de les costes, les escombraries marines i les ampliacions portuàries injustificades.
Doncs bé, malgrat aquestes dades, hi ha optimisme en el sector turístic a Girona de cara a la temporada d'estiu. Des del Patronat de Turisme destaquen que la primera part de l'any ha estat una bona avançada i confien en anar recuperant el turista internacional. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El Patronat de Turisme Costa Brava confia que serà una bona temporada turística, que pugui arribar a superar les xifres prepandèmiques. Unes bones perspectives que es deuen en part per l'alta activitat turística que hi ha hagut aquesta primera part de l'any. Les arribades només s'han situat un 7,5 per sota de les de 2019, mentre que les pernoctacions estaven en un 10% menys. La bona dinàmica fa pensar als sectors turístics gironins que es podrà arribar aquest estiu al ple de les més de 267.000 places turístiques regulades que hi ha a la demarcació, i en alguns casos expliquen que fins i tot ja és pràcticament impossible fer noves reserves. Qui encara té marge per créixer són les agències de viatges, que reconeixen que la pandèmia n'ha fet plegar un 15%. Els representants del sector turístic gironí també han volgut fer un crit d'alerta per la inflació, que creuen que a mitjà termini provocarà un augment dels preus.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passem per Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei per garantir l'assistència sanitària universal. És un text que tanca la porta a nous copagaments a la sanitat pública i evita que es privatitzi la sanitat en comunitats autònomes. També volem saber, per cert, si hi ha valoració sobre el preu de la llum, ja que avui és el primer dia que s'aplica el topall al preu del gas i la mitjana per megawatt hora ha baixat un 23%. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. La mesura permet que tots els ciutadans tinguin la mateixa protecció del sistema de salut, independentment de la comunitat autònoma on visquin. Per exemple, el projecte de llei que acaba amb els copagaments del transport sanitari no urgent i també dels productes ortopèdics pels col·lectius vulnerables. Una mesura que, segons l'executiu, que ha explicat fa pocs minuts, beneficiarà a més de 6 milions de persones. Ho ha detallat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Avança en equidad y, sobre todo, viene a establecer la eliminación de los copagos sanitarios, algunos de los cuales existentes hasta ahora. Así, para avanzar en equidad, el gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos que impusieron gobiernos del Partido Popular. Y además lo hemos hecho a los colectivos más vulnerables.
Segons Darias, la mesura també garanteix la homogeneïtat del dret a protecció de la salut a les persones no registrades a Espanya. Tenint en compte el topall del preu del gas, el govern també s'ha felicitat del descompte en la factura elèctrica de les cases. Diu que beneficiarà això a 11 milions de persones.
Gràcies, Maria. I atenció ara a aquesta xifra, perquè criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals a mitjana, un cost molt superior a la xifra estatal, que se situa en els 672 euros al mes per cada fill de mitjana. Són dades de l'últim informe de Save the Children, on han analitzat el cost de la criança a Espanya i conclouen que aquest ha augmentat els últims 4 anys un 14,5%.
Un informe que, a més, destaca les diferències territorials que existeixen i, per tant, depenent d'on visquis, és més car criar un fill. Catalunya és una de les comunitats autònomes més cares, 819 euros per mes i fill. Alexander Elu és especialista en pobresa de Save the Children.
La diferencia entre dos extremos, entre lo que supone criar a un hijo o una hija en Andalucía, que son 641 euros al mes por hijo o por hija, y lo que esto mismo supone en Cataluña, que son 819 euros. Por tanto, estamos hablando de una diferencia que alcanza el 27,8%. Es un tercio más caro criar a un hijo en Cataluña que en Andalucía.
Davant els elevats costos per les famílies, des de Save the Children demanen al govern central mesures concretes. Les ha detallat Caterina Perazzo, directora de Polítiques d'Infància de l'entitat. Sembla que no podem tenir aquest tall, unes mesures que passen, per exemple, amb un ajut de 100 euros a les famílies.
Medidas, ¿no?, de apoyo a la crianza con una ayuda de 100 euros mensuales para todos, todos los hogares con niños menores de 18 años, la reducción de los tipos impositivos y este complemento en el plan de recuperación, en la prórroga, para que tengan mantener el poder adquisitivo de las familias que se encuentran en una situación más vulnerable, creemos que son medidas que colocarían a la crianza en el centro de las políticas públicas.
I és que Espanya només destina un 1,3% del producte interior brut a potenciar aquest tipus de polítiques, un punt per sota de la mitjana europea.
En clau cultural, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu, amb el debut del prestigiós tenor Javier Camarena. Del 20 de juny al 2 de juliol, el Gran Teatre acull l'obra de Mozart en producció de David McVicar i la participació de talent local, com la soprano Sara Blanc o el baríton Juan Martín Royo. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La flauta màgica és la darrera òpera de Mozart, que la va estrenar dos mesos abans de morir. La malvada reina de la nit convenç el príncep Tamino perquè rescati la seva filla, Pamina. Per ajudar-lo en la seva missió, li regala un objecte meravellós, la flauta màgica. El muntatge, que s'estrenarà al Liceu, té la producció de David McVicar i la direcció de Gustavo Dudamel, per primera vegada al Gran Teatre. També s'estrena el tenor Javier Camarena, un vell conegut del Liceu que assumeix per primera vegada el rol de Tamino.
Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir reencontrando cosas nuevas, no solo en el repertorio, cantar una ópera que yo juraba que jamás en la vida la iba a cantar.
Lucy Crow és Pamina en una producció que reforça el paper de les dones a l'obra. La flauta màgica també compta amb la participació de la soprano tarragonina Sara Blanc, qui farà de la reina de la nit, i d'altres artistes locals, com Joan Martín Royo, que es posarà la pell de Papageno.
I el Festival Llegendes de Catalunya arriba a la 13a edició del 30 de juny al 3 de juliol, amb espectacles de tots els territoris de parla catalana. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
L'implicació veïnal i comarcal serà imprescindible perquè novament Sant Martí de Tous acollirà una trentena d'espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració repartits pel poble. El festival aposta fort per les produccions de nova creació i de companyies en residència artística. Maria Herbàs és una de les responsables del festival.
Que els espais d'enguany seran diversos. Farem espectacles al castell, farem espectacles a la plaça de l'Ajuntament, a l'Espai Llegendes, a la Casa del Teatre Nu, a l'Ateneu Municipal, al Casal, al Parc Bató, i omplirem els carrers i carrerons del municipi d'espectacles i d'activitat teatral.
El de Llegendes és un certamen possible gràcies a un centenar de voluntaris que es bolquen en l'organització, la logística i participant en actes com l'apagada del misteri, en el qual Tous queda il·luminat per més de 5.000 espelmes que condueixen al públic per racons on els veïns expliquen llegendes i històries obscures.
I és moments per a la informació esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i de la Federació Espanyola, que ha anunciat que iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina. És un acord que suposa que tant les primes com els drets d'imatge de la selecció masculina i femenina tinguin la mateixa remuneració. Un acord que és pels propers 5 anys. Escoltem la jugadora del Barça, Irene Paredes.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros.
Antes de nada, en nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y en especial a Luis Rubiales por su predisposición y esfuerzo para poder llegar a un acuerdo tan importante y demostrar con hechos su interés por seguir empujando hasta lo más alto a nuestra selección absoluta.
També en futbol, el capità de l'Espanyol, David López, s'ha acomiadat del club. El Sant Cugatenc tanca la seva quarta etapa a l'Espanyol amb 32 anys, 8 temporades al primer equip i 237 partits disputats. El capità volia seguir, però el club no li renova el contracte. El migcampista encara no té clar el seu destí i avui ironitzava en l'acte de comiat.
El que sí que sé segur, perquè és l'únic que tinc clar, que la meva filla no em deixa anar al Barça, així que aquí segur que no, però bueno, quan ho tinguem tot sobre la taula ja intentaré doncs, valorar el que sigui el que més m'il·lusioni i el que sigui també més important per la meva família. No sé si serà aquí, si serà fora, no ho sé encara. Estic obert a tot.
I mentre Barça i Real Madrid es disputen el títol de la Lliga ACB, per cert, ahir derrota en el primer partit del Barça al Palau Blaugrana, queda només una plaça per pujar a la Lliga ACB en una final a 4 que jugarà aquest cap de setmana a Girona. I el bàsquet Girona s'enfrontarà al Força Lleida. Avui hem parlat en joc de la ràdio amb el jugador del bàsquet Girona, Josep Franc.
Bueno, jo crec que la pressió la té Estudiantes. Estudiantes ha fet un projecte per pujar ara ja sí o sí, i són els favorits per nivell de pressupost de plantilla i per jugadors i la més. Jo crec que Estudiantes és el favorit, però bueno, esperem que jugant aquí a casa frontejar o que el públic ens pugui animar una mica i òbviament, doncs, intentarem pujar nosaltres.
També en bàsquet, Júlia Soler fitxa pel Cadí la Seu. La Banyolina rescindia ahir contracte amb l'Uni Girona i es queda al Cadí, ja que ara sí amb contracte amb el club lleidatà, on ha jugat cedida els darrers mesos. I la 57a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada es disputarà del 20 al 23 d'octubre i l'epicentre tornarà a ser Salou, PortAventura World i la Costa Daurada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que estigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. De festes n'hi ha tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però l'estiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics, per exemple, la nit del foc, la dita de la Revetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast i ara tot canvia i ens té entrepàs. Busquem una sortida entre mitges veritats. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
Sabies que...
Saps per què els dònuts tenen un forat? Inicialment no tenien forat quan van arribar a Nova York amb el nom holandès Dolly Coe. Elizabeth Gregory, mare del capità d'un vaixell de transport d'espècies, feia servir la canyella i la nou moscada que li va proporcionar el seu fill, a més de pell de llimona, per crear un brioix freixit el qual li va posar al mig nous i avellanes. Va ser el fill d'aquesta dona, Hanson Gregory, que li va posar el forat al dònut en clavar-lo en un dels radis del timó del seu navili durant una tempesta perquè necessitava fer servir les dues mans. Encara que el mariner, posteriorment, en una entrevista, va explicar que havia creat el primer dònut en enfonsar un pebrer al seu centre, cosa que solucionava un problema amb la falta de cocció en aquest punt. Aquesta és la versió més estesa sobre l'origen del forat que ha fet d'un simple brioix un dolç absolutament distingible.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Jo crec que m'ha anat bastant bé. Alguna pregunta que crec que em pot ballar una mica, però jo crec que m'ha anat molt bé.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí.
Yo más o menos me he encontrado lo que me esperaba. Las opciones no se me ha hecho muy difícil escoger. Los ejercicios eran parecidos a los de otros años.
Bueno, a ver, la veritat és que jo m'esperava que fos pitjor.
Són alguns dels més de 40.000 estudiants que aquest matí han començat les proves de selectivitat, les primeres en què recupera el format prepandèmia, sense mascaretes i amb 3 dies de proves, i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim on els estudiants han de marcar si volen rebre els enunciats en català o castellà ha centrat l'atenció. De cara a dijous, Universitats prepara una prova per utilitzar les noves tecnologies en la tria de la llengua en què es formulen els enunciats i garantir així l'anonimitat. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts, 14 de juny de 2022. La Generalitat limitarà la circulació i la velocitat dels camions a l'AP7 els divendres i vigílies de festius, davant la saturació de l'autopista. Marta Patricio.
També s'habilitarà un nou carril entre Sant Celoni i Parets del Vallès. Segons xifres d'Interior, el trànsit a l'autopista s'ha incrementat en prop del 40% i ja concentra un 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària.
S'amplia l'alerta de calor per temperatures extremes fins al Prepirineu i la Catalunya central,
que se sumen a les comarques de Ponent. I atenció, perquè a partir de demà la calor s'intensifica i l'alerta s'estén a més comarques.
I a aquesta situació hem d'afegir que la conurbació de Barcelona avui sumem una nova alerta, que en aquest cas per Ports Africana. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia. Sens dubte, la situació meteorològica encapçalada per aquest inici d'aquesta onada de calor que, com a mínim, durarà fins divendres. De fet, esperem que ja avui alguns valors de temperatura arribin a fregar els 40 graus en alguns punts de les comarques del Pla de Lleida. És on s'assoliran els valors més alts de tot Catalunya, però la resta de l'interior, molts valors entre els 34 i 37 graus. Per tant, com dèiem, ambient molt càlid al centre de la jornada. Però també tot acompanyat d'un augment de núvols al llarg d'aquesta pròxima tarda, augment de núvols d'oest cap a est. Creixeran també núvols al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran alguns xàfecs acompanyats de tempesta. Podrien arribar aïlladament en punts de les comarques del nord de Girona i no és del tot impossible també a les comarques del terç oest de Catalunya. De cara a demà encara s'incrementarà una mica més aquesta calor. De fet, molts valors màxims a l'interior, entre 35 i 39 graus, i es podrien arribar a superar els 40 en alguns punts del Pla de Lleida. Per tant, ambient realment molt càlid al centre de la jornada i sembla que continuarem amb aquesta mateixa tònica de cara a dijous. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molta precaució davant d'aquestes elevades temperatures i encara més qüestions del dia. Criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals de mitjana, un cost molt superior a la xifra estatal,
que se situa en els 672 euros al mes per cada fill. Són dades de l'últim informe de Save the Children, que conclou que el cost de la criança a Espanya ha augmentat en els últims 4 anys un 14,5%.
En cultura, Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada La flauta màgica al Liceu,
que suposarà el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino. Del 20 de juny al 2 de juliol, el Gran Teatre acollirà l'òpera amb la participació de talent local, com ara la soprano Sara Blanc o el baríton Joan Martín Royo.
Atenció, aquesta important notícia d'esports. La Federació Espanyola de Futbol iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina.
Un acord perquè tant pel que fa a primes i drets d'imatges, el combinat masculí i femení rebin els mateixos diners. Aquest acord és pels propers 5 anys.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Marta Patricio, i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més de 40.000 estudiants han començat aquest matí les proves de selectivitat, les primeres en què recupera el format prepandèmia i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Com sempre, les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim, on els estudiants han de marcar si volen rebre enunciats en català o castellà, ha centrat l'atenció. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Primer dia de selectivitat i primera prova superada. La majoria dels estudiants consultats s'han mostrat satisfets pel seu examen de castellà i la percepció, també generalitzada, és que l'opció B, amb el comentari de text d'un fragment de Les palabras como prismas d'Ignacio Bosqué, era més còmode i fàcil que l'opció A. Són el Joel i la Júlia, estudiants de Sant Boi.
Bien, me ha ido bien.
¿Opción A o opción B?
B. Esto más sencilla, sí. Sobre todo la parte de escribir, yo lo he visto más sencillo.
Las retóricas lo he visto fácil, pero en las preguntas de las lecturas sí que han sido un poco más difíciles para mí, así que he cogido la opción B.
Opció B, la lectura obligatòria, inclòs l'examen ha estat Nada, de Carmen Laforet, i la pregunta més complicada, seleccionar les paraules que eren un adverbi de foco, conegut en català com adverbi focal. L'Albert s'ha estimat més l'opció A amb un fragment de Maria Bonita, d'Ignacio Martínez de Pisón, i amb un exercici amb les temudes figures retòriques.
De figures retòriques també, com que vaig estar fent unes classes d'intensiu, era com una mica difícil, però és que just un error que vaig fer en un examen de pràctica era sobre la figura retòrica que era d'aquí, que era entre polisínteton i asínteton.
Figures retòriques que la selectivitat de l'any passat van causar més d'un mal de cap als estudiants quan van haver d'escollir entre oxímoron o pleonasma. Els examinadors d'enguany han fet l'ullet a aquell examen i en l'opció A hi han fet referència en una de les preguntes. Ens ho ha explicat la Maria Martín, estudiant de Badalona.
En la opció A, en un ejercicio de elegir entre dos palabras que eran parecidas, había una referencia al año pasado que era elegir oxímoron sería un error. Y era elegir entre fragante o flagrante.
I el text literari inclòs a l'opció A ha estat La Fundació, d'Antonio Buero Vallejo. A més de llengua castellana i literatura, els estudiants han fet aquest matí l'examen d'anglès o llengua estrangera. Aquesta tarda serà el torn d'anàlisi musical, cultura audiovisual, física, geografia i electrotècnia. Demà dimecres tocarà català i dijous història. I avui, per primer cop, els més de 40.000 matriculats per fer les proves d'accés a la universitat han escollit de manera anònima la llengua que faran servir per fer la selectivitat. Ho han fet a través d'un qüestionari. Universitats vol implementar un sistema tecnològic que preservi al màxim l'anonimat dels estudiants i és per això que dijous vinent, a les 3 de la tarda, aplicarà una mena de prova pilot tecnològica a la Facultat de Matemàtiques.
Gràcies, Anna. Unes proves que s'han repetit arreu de Catalunya, a Osona, per exemple, a prop de 800 alumnes s'han examinat a la Universitat de Vic. Els alumnes han valorat poder examinar-se sense mesures preventives com la mascareta o bé la distància, però temen especialment les proves dels propers dies. El 9FM, Clàudia Dinarès.
L'edifici de Can Bauman, on s'hi desplega el grau de Medicina de la UBIC, és una de les dues seus de la comarca on a primera hora hi arrencaven les proves d'accés a la universitat. En aquest equipament s'hi ha derivat un dels tres tribunals que històricament sempre hi ha hagut a la capital osonenca i 180 alumnes de centres de Vic, Manlleu i Prats de Lluçanès. La resta, unes 600 persones, s'han concentrat al campus de Miramarges. Després de 2 anys de pandèmia, la prova ha recuperat el format de 3 dies i ha deixat enrere mesures com el 1,5 metres de distància i l'obligatorietat de portar mascareta. Cristina Alzina és la presidenta del Tribunal de Can Bauman.
A veure, en un principi mesures Covid no n'hi ha ja, llavors, evidentment, si algú vol fer servir mascareta pot, és, evidentment, ús discrecional. S'han tornat a recuperar ocupacions de classes, d'aules, bastant semblant al que hi havia abans de la pandèmia.
Els exàmens més temuts d'entrada no s'esperen fins dijous.
Història.
Català o història?
Personalment, història de l'art.
Amb els nervis habituals de qui s'estrena la selectivitat, ara tots pensen en el mateix, accedir a la universitat que volen.
Notícies en xarxa.
La Generalitat anuncia noves mesures per reduir els col·lapses i la sinistralitat a l'AP7. Es limitarà la circulació de camions per la dreta en alguns trams els divendres i vigílies de festius i s'habilitarà un nou carril addicional entre Sant Celoni i Parets del Vallès. I és que, segons xifres d'Interior, l'AP7 ha incrementat en prop del 40% el nombre de vehicles des que es van retirar els peatges i concentra ara el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana. Des del govern consideren la via saturada. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Molt saturada. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que el límit màxim de vehicles seria 5.200 per hora i a Montmeló en passen 7.000 per hora i a Vilafranca 8.000 per hora. Això provoca cues, clar, però també accidents. Per pal·liar-los es prenen mesures, per exemple, a partir de Sant Joan hi haurà un carril addicional entre Parets del Vallès i Sant Celoni. Els camions no podran circular dissabte al matí ni diumenge a la tarda. El conseller Elena ha explicat que els divendres o vigílies de festius els camions han d'anar a 80 per hora per la dreta i en fila índia.
Una nova limitació que és la de circulació de camions per la dreta, és a dir, l'obligació de fer-ho per la dreta i a 80 km per hora en el tram de l'AP7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l'AP7 els dies d'especial confluència de trànsit. És a dir, estem parlant...
Elena demana la sessió urgent de la B23 a la Generalitat perquè s'hi pugui construir un carril bus per entrar i sortir de Barcelona en transport públic.
En un to més polític, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha qualificat de vergonya que la justícia d'Andorra investigui l'expresident Mariano Rajoy per reconeguda com a Operació Catalunya i que no ho faci la justícia espanyola.
Plaja ha ofert tota la col·laboració de les autoritats catalanes en aquesta investigació i espera que les espanyoles també ho facin.
Quina vergonya que hagi de ser la justícia andorrana qui ho hagi de fer, però celebrem que almenys aquesta sigui una opció. Per tant, una vegada més, la justícia l'hem de buscar fora de l'estat espanyol. Òbviament, tota la col·laboració per part de les autoritats catalanes i esperem, aquí sí, a veure si ens sorprenen, que les autoritats espanyoles també col·laborin en aquesta investigació.
Un jutjat andorrà ha admès a tràmit una querella contra Rajoy i dos ministres del seu gabinet, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, per una presumpta extorsió a directius de banca privada d'Andorra perquè facilitessin informació sobre els comptes de la família Pujol.
Una delegació del Delta de l'Ebre amb representants de la taula de consens, la comunitat de regants i els moviments de lluita per la defensa del riu, entre d'altres entitats, són avui a Brussel·les participant en una jornada que analitza les greus problemàtiques que afecten el Delta i també avalua possibles solucions. Canal Terres de l'Ebre, Josep Pitarch.
La jornada ha estat presidida per Soraya Rodríguez Ramos, eurodiputada de Renew Europe al Parlament, qui ha estat crítica amb la inactivitat de les administracions de l'Estat i la Generalitat a l'hora d'aplicar les solucions necessàries. En aquesta jornada tècnica han intervingut prestigiosos científics, membres de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, del Programa de Resiliència de les Terres de l'Ebre ONU Habitat i del Programa Europeu RescOast. Rafael Sánchez és el director tècnic de la taula de consens.
O sigui, hi ha una obligació d'adoptar mesures per evitar el deteriorament del Delta de l'Ebre en les condicions actuals i en les condicions futures. Això és un mandat europeu que han de complir i la Comissió precisament és qui ha de fer complir aquest mandat. Pues hem de posar en evidència al damunt de la taula quines són les problemàtiques i les solucions i com no adoptar aquestes solucions pues està comportant un incompliment del dret comunitari.
La delegació ebrenca també s'ha pogut reunir amb el director general europeu de Patrimoni Natural i amb l'equip del comissari de Medi Ambient, així com també amb la comissió de peticions.
S'amplia l'alerta per temperatures extremes a Catalunya a causa de l'onada de calor que patim aquesta setmana. El Prepirineu i la Catalunya central se sumen a les comarques de Ponent pel que fa al risc d'episodis de més de 40 graus, que són 10 més del que seria normal en aquesta època de l'any.
I atenció, perquè a partir de demà la calor s'intensifica i l'alerta s'amplia al Pallars Sobirà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, la Catalunya central i també el prelitoral de Barcelona i Girona.
Davant d'aquesta situació, molts municipis ja tenen en marxa els plans per riscos de calor i estudis en noves mesures excepcionals.
De moment, a primera hora de la tarda, s'aturarà la sega del cereal a les zones de secà davant la pujada de temperatura. Ho han acordat Acció Climàtica i el sector agrari.
I a punts com Lleida es valora que els instituts escurcin horaris i acabin a la una davant la calor insuportable que pateixen a les aules. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, però, veu difícil que aquest ordre, que ha de venir del departament, arribi a temps. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les direccions dels instituts de secundària de Lleida han fet una petició al departament per tal que davant l'onada de calor que afecta aquests dies el país, la finalització de les classes pugui avançar-se dues hores, fins a la una del migdia, en comptes de fins a les 3 de la tarda. En relació amb aquesta petició, el delegat d'Educació a Lleida, Claudi Vidal, ha apuntat als micròfons 2-1 que l'ordre per canviar l'horari ha d'arribar des de la seu central del departament i afegeix que, tenint en compte que el curs acaba divendres, no sap si aquesta directriu arribarà a temps d'aplicar-se. Sobre aquesta qüestió, el responsable del sector públic de Comissions Obreres a Lleida, Pere Sánchez, també apuntava que els sindicats ja han alertat en reiterades ocasions que molts centres no estan adaptats per a aquestes situacions.
Quan parlem de que el calendari escolar implicava una organització
que no podia ser de cap manera una improvisació, doncs havíem de tindre molt en compte que eren les temperatures que es registren al clima mediterrani, a la zona mediterrània, amb temperatures que cada cop al mes de juny i al mes de setembre són cada cop més altes.
Sánchez admet que no totes aquestes mesures es poden aplicar en tots els centres, però considera que els recursos que posa el departament són insuficients i això afegeix porta als centres educatius a improvisar.
Passem ara per Madrid, ja que el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei per garantir l'assistència sanitària universal. És un text que tanca la porta a nous copagaments de la sanitat pública i evita que es privatitzi la sanitat, o almenys alguns dels seus serveis, a les comunitats autònomes. I també volem saber en clau de preu si hi ha valoració sobre el de la llum, ja que el primer dia en què s'aplica el topall al preu del gas, la mitjana per megawatt hora ja ha baixat un 23%. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. La mesura pretén acabar, doncs, amb els copagaments i que les administracions evitin de totes la privatització de la sanitat pública. Està pensada per beneficiar col·lectius com els pensionistes, menors amb discapacitat i persones amb rendes baixes i fills a càrrec. Una mesura que, segons l'executiu, beneficiarà a més de 6 milions de persones. Ho ha detallat fa uns minuts la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Avança en equidad y, sobre todo, viene a establecer la eliminación de los copagos sanitarios, algunos de los cuales existentes hasta ahora. Así, para avanzar en equidad, el gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos que impusieron gobiernos del Partido Popular. Y además, lo hemos hecho a los colectivos más vulnerables.
La llei també reconeix l'assistència sanitària a les persones que sol·liciten protecció internacional i les no registrades com a residents a l'estat espanyol. Respecte al topall del preu del gas, l'executiu s'ha felicitat de la mesura i assegura que beneficiarà a més de 11 milions de famílies i empreses que s'acullen ara mateix a la factura regulada.
Gràcies, Maria, i no deixem de parlar de preus, ja que criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals de mitjana, un cost molt superior a la xifra estatal, que se situa en els 672 euros al mes per cada fill de mitjana. Són dades de l'últim informe de Save the Children, on han analitzat el cost de la criança a Espanya i conclouen que aquest ha augmentat els últims 4 anys un 14,5%.
Un informe que, a més, destaca les diferències territorials que existeixen i, per tant, depenent d'on visquis, és més car criar un fill. Catalunya és una de les comunitats autònomes més cares, 819 euros per mes i fill. Alexander Elu és especialista en pobresa de Save the Children.
La diferencia entre dos extremos, entre lo que supone criar a un hijo o una hija en Andalucía, que son 641 euros al mes por hijo o por hija, y lo que esto mismo supone en Cataluña, que son 819 euros. Por tanto, estamos hablando de una diferencia que alcanza el 27,8%. És un tercio més caro criar a un hijo en Catalunya que en Andalucía.
Davant els elevats costos per les famílies, des de Save the Children demanen al govern central mesures concretes. Les ha detallat Catalina Perazzo, directora de Polítiques d'Infància de l'entitat.
Medidas, ¿no?, de apoyo a la crianza con una ayuda de 100 euros mensuales para todos los hogares con niños menores de 18 años, la reducción de los tipos impositivos y este complemento en el plan de recuperación, en la prórroga, para que tengan mantener el poder adquisitivo de las familias que se encuentran en una situación más vulnerable, creemos que son medidas que colocarían a la crianza en el centro de las políticas públicas.
I és que Espanya només destina un 1,3% del producte interior brut a potenciar aquest tipus de polítiques, un punt per sota de la mitjana europea.
Les reserves de sang estan per sota del que seria desitjable. Avui, amb motiu del Dia Mundial del Donant, des del Banc de Sang i Teixits es vol fer una crida per aconseguir 10.000 donacions en els propers dies per afrontar l'estiu amb garanties.
Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang, ha explicat a la xarxa que, tot i que el ritme de donacions s'ha anat recuperant després de la pandèmia, l'augment de l'activitat quirúrgica als hospitals ha fet créixer també molt la demanda.
La veritat és que les donacions han remuntat, és a dir, anem fent força donacions, però no arribem a les xifres necessàries, estem per sota. I això és perquè l'activitat dels hospitals, una vegada els hospitals han superat la pandèmia, s'ha incrementat molt.
El president de la Generalitat presidirà aquesta tarda un acte en homenatge a totes aquelles persones implicades en el procés de donació de sang. De fet, alguns membres del govern han passat aquest matí pel punt de donació habitual al mateix Palau de la Generalitat.
I la Federació de Persones Sordes de Catalunya denuncia que la Llei de la Llengua de Signes Catalana del 2010 ha estat un fracàs. A Catalunya, més de 34.000 persones tenen una discapacitat auditiva i volen manifestar-se avui, que és el Dia Nacional de les Llengües de Signes. Ens ho amplia Maite Polo i posa veu a les declaracions l'intèrpret Adrià Tejero.
Néixer amb sordesa profunda a Catalunya significa tenir el risc de no desenvolupar-se igual que la resta de nens i nenes. Ho diu a la xarxa el vicepresident de la Federació de Persones Sordes, Marc Tàpia, que qualifica d'insuficient el nombre d'intèrprets contractats pel Departament d'Educació. Assegura que hi ha molta desigualtat en funció del context en què es trobi cada alumne i moltes limitacions en l'àmbit laboral. La llei que havia de garantir el dret a la llengua de signes, segons Tàpia, no s'ha aplicat.
Tenim una llei que és molt bonica, tenim una llei molt ben feta, molt treballada, però només la tenim a sobre de la taula. En l'actualitat no s'està aplicant. Aquesta llei careix d'un pressupost, que es treballi des del decret, des del punt de vista del decret, perquè es considera que l'elaboració de la llei va ser un fracàs. Estem parlant de qualitat de vida, estem parlant a vegades de neguit, estem parlant de que ja se'ns està acabant la paciència.
Avui també és el Dia Mundial del Donant de Sang i la Federació de Persones Sordes ha organitzat una campanya de donació amb el Banc de Sang i Teixits a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant tot el dia.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada la flauta màgica al Liceu, amb el debut del prestigiós tenor Javier Camarena com a Tamino. Del 20 de juny al 2 de juliol, el Gran Teatre acollirà l'obra de Mozart amb la participació de talent local, com és el cas de la soprano Sara Blanc o del baríton Juan Martín Royo. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La flauta màgica és la darrera òpera de Mozart, que la va estrenar 2 mesos abans de morir. La malvada reina de la nit convenç el príncep Tamino perquè rescati la seva filla, Pamina. Per ajudar-lo en la seva missió, li regala un objecte meravellós, la flauta màgica. El muntatge que s'estrenarà al Liceu té la producció de David McPicker i la direcció de Gustavo Dudamel, per primera vegada al Gran Teatre. També s'estrena el tenor Javier Camarena, un vell conegut del Liceu que assumeix per primera vegada el rol de Tamino.
Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir reencontrando cosas nuevas, no solo en el repertorio, cantar una ópera que yo juraba que jamás en la vida la iba a cantar.
Lucy Crow és Pamina en una producció que reforça el paper de les dones a l'obra. La flauta màgica també compta amb la participació de la soprano tarragonina Sara Blanc, qui farà de la reina de la nit, i d'altres artistes locals, com Joan Martín Royo, que es posarà en la pell de Papageno.
I encara amb més cites culturals, a Mollerussa s'han lliurat els premis Atrapallibres i Protagonista Jove, uns guardons que tenen una peculiaritat en la composició del jurat, ja que ha estat format per milers d'infants i de joves. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Un jurat format per 7.500 infants i joves d'arreu de Catalunya ha decidit els guanyadors dels premis Atrapallibres. Es tracta d'una fita única i que té com a objectiu promoure la lectura en llengua catalana actual i de qualitat entre infants i joves d'entre 9 i 16 anys. Els estudiants tenen una gran responsabilitat ja que decideixen els guanyadors, un fet que destaca el president del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, Lluís Cendera.
I que són els nens els que trien el llibre guanyador tant en Atrapallibres, que és un llibre per més joves, per joves arts, com el protagonista jove, que és ja un premi juvenil, sàpiga que són ells que entrien aquest llibre, des de l'on li dona molta importància i molta validesa.
Aquest robot soc jo, de Yoshitake, Jefferson, de John Clough, Capgirat, d'Alba Dalmau i Cinta Vidal, han guanyat l'Atrapallibres, mentre que el famosíssim catàleg de Walker and Down, de Dave, i Nascuts, per ser breus, de Toni Mata, han guanyat el protagonista jove.
I és moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que iguala les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina. En un acte a la seu de la Federació Espanyola, el president Luis Rubiales ha anunciat l'acord que suposa que tant les primes com els drets d'imatge de la selecció masculina i femenina tinguin la mateixa remuneració. A més, Rubiales ha dit que a partir d'ara les jugadores de la selecció espanyola tindran un avançament de les primes exactament igual que passa amb la selecció masculina. Aquest acord és pels propers 5 anys. Escoltem la jugadora del Barça present en l'acte, Irene Paredes.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros. Antes de nada, en nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y en especial a Luis Rubiales por su predisposición y esfuerzo para poder llegar a un acuerdo tan importante y demostrar con hechos su interés por seguir empujando hasta lo más alto a nuestra selección absoluta.
Per cert, que avui hem sabut que la blaugrana Jennifer Hermoso s'ha lesionat i es perdrà l'Eurocopa. La jugadora s'ha fet un esquinç en el lligament lateral intern del genoll. I el capità de l'Espanyol, David López, s'ha acomiadat del club. El Sant Cugatenc tanca la seva quarta etapa a l'Espanyol amb 32 anys, 8 temporades al primer equip i 237 partits disputats. El capità volia seguir, però el club no li ha renovat el contracte. El migcampista no té encara clar el seu destí i avui ironitzava en l'acte d'acomiad.
El que sí que sé segur, perquè és l'únic que tinc clar, que la meva filla no em deixa anar al Barça, així que aquí segur que no, però bueno, quan ho tinguem tot sobre la taula ja intentaré doncs, valorar el que sigui el que més m'il·lusioni i el que sigui també més important per la meva família. No sé si serà aquí, si serà fora, no ho sé encara, estic obert a tot.
I en bàsquet, el Barça ha perdut el factor pista en la lluita pel títol de Lliga ACB. Els blaugranes van perdre davant del Real Madrid ahir al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, el millor de 5 partits. Demà dimecres es juga el segon partit a Barcelona abans de que la sèrie es traslladi a Madrid. I queda només una plaça per la Lliga ACB, que es decidirà aquest proper cap de setmana a Girona, on es juga la final a 4 amb dos equips catalans en la lluita per l'ascens. El bàsquet Girona, que exerceix d'anfitrió davant del Força Lleida, s'enfrontaran en semifinals. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa en Sergi Guiu.
Després de classificar-se per les eliminatòries finals d'ascens a la CB, el club va posar a la venda 400 entrades per la final a 4, unes entrades que es van esgotar en poques hores, segons explicava el club. En aquest sentit, el directiu Toni Cudós explicava també que l'ICG Força Lleida ha rebut més de 1.500 peticions d'entrades i que intentaran fer un esforç per poder donar resposta al màxim d'aficionats possibles.
Des de la classificació pel play-off doncs han estat moltíssimes les peticions d'entrades pel play-off a Girona. Hem tingut voltant entre 1.500 i 2.000 peticions d'entrades, quan realment només tenim 400 entrades, que es van esgotar en un parell d'hores. I bueno, ara el club està fent esforços per mirar d'aconseguir entrades d'altres llocs i sembla que potser n'hi haurà una venda 150 en breu.
Recordem que el primer partit pels lletans serà contra els anfitrions, el Girona, el dissabte a les 8 del vespre. L'altre semifinal es disputarà el mateix dissabte a 5:45 de la tarda entre el Movistar Estudiantes i el Palència. La final, que dictaminarà qui ascendeix a la CB, donarà el tret de sortir el diumenge a 6:45 de la tarda.
També en bàsquet, Júlia Soler fitxa pel Cadí la Seu. La banyolina va rescindir ahir contracte amb l'Uni Girona i es queda al Cadí la Seu, ara ja amb contracte amb el club lleidatà, on hi ha jugat cedida els darrers mesos. I la 57a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada es disputarà del 20 al 23 d'octubre i l'epicentre tornarà a ser Salou, PortAventura World i la Costa Daurada. L'edició d'enguany d'aquesta cursa tindrà 300 quilòmetres de velocitat distribuït en 19 trams, dels quals 9 seran novetat. El Rally RAC Catalunya Costa Daurada serà la dotzena de les 13 proves que té el Mundial. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
L'han d'anar nodrint per seguir fent sang. En lloc d'aquí dins, fins i tot dormint, mai té prou menjar. M'has vist al fons del pou i no en tens prou. M'ho has pres tot, els lligams, la canalla, fins l'última rialla, els miralls. que m'has vist al fons del pou i no en tens prou. Ets pitjor que la pell del diable, no deixes d'humiliar-me i et quedes tan ample per veure'm amb la soga al coll, però no en tens prou. Mai no en tens prou.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parlem Marta Patricio i Marta Pardell. Avui han començat les proves de selectivitat per més de 40.000 estudiants que han fet les dues primeres versions d'aquestes proves. Ha estat en format, recuperant el format anterior a la pandèmia, sense mascaretes i amb 3 dies d'exàmens. Examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic.
Les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim on els estudiants havien de marcar si volien rebre els enunciats en català o castellà a centrar tota l'atenció. De cara a dijous, Universitats prepara una prova per utilitzar les noves tecnologies en la tria de la llengua en què es formulen els enunciats i garantir també l'anonimat.
Escoltem alguns dels estudiants que s'han examinat aquest matí. Tenim problemes per escoltar aquests talls. Seguim amb més notícies. La Generalitat limitarà la circulació i la velocitat dels camions a l'AP7 els divendres i vigílies de festius. Ho fa davant la saturació que pateix aquesta autopista.
No és l'única mesura. També s'habilitarà un nou carril entre Sant Celoni i Parets del Vallès. Segons xifres d'Interior, el trànsit a l'autopista s'ha incrementat en prop del